Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Molt bona nit, ja tornem a ser aquí al Cinèfils en acció. Per tant, comencem.
Notícies.
Qui no coneix la comèdia Dos tontos muy tontos? Doncs segons he llegit, els germans Farrelly ja han trobat títol per la seqüela d'aquesta pel·lícula, que serà Dumb and Dumber 2. La trama en aquesta ocasió situarà a Harry i Lloyd 20 anys després i anirà sobre el fet de que un dels dos hagués tingut un fill fa temps i, com és d'imaginar, aniran en busca d'ell per una situació personal.
Són tant els seguidors de la novel·la 50 sombres de Grey i ha sigut tan l'èxit que s'ha convertit en un dels projectes més calents que té sobre la taula la indústria de Hollywood. El repartiment encara no està tancat, però hi ha alguns quants noms de possibles candidats, com el famós Ryan Gosling, conegut per El diari de Noah. També tenim a Channing Tatum, l'enamorat soldat de Grey Dojon, Ian Somerhalder, Diaris de Vampirs, o pel seu petit paper a Perdidos. I ara ha sumat Josh Holloway, convertit en un actor de fama mundial gràcies també al seu paper a Perdidos, més conegut per Sawyer. I també tenim algunes actrius pel paper d'Anna Steele, com Emma Watson, la companya maga de Harry Potter, o Alexis Bledel, pel seu paper protagonista a Les xiques Gilmore.
Una notícia que m'ha sorprès positivament, i és que des d'aquest estiu estan treballant en la versió femenina de Los Mercenarios. De moment només hi ha confirmada una actriu, Gina Carano, que ja ha signat el contracte. Altres noms que sonen per les protagonistes, Sigourney Weaver, d'Alien, Linda Hamilton, de Terminator 2, Cynthia Rothrock, de Bala Perdida, Carrie-Anne Moss, de Matrix, i Michelle Rodríguez. El que sorprèn és que no estiguin els noms d'Angelina Jolie i Uma Thurman entre les candidates als possibles papers.
És el moment del Hobbit. No parem de rebre notícies sobre el seu rodatge, el repartiment i tot tipus de dades. Doncs ens hem assabentat d'una actriu que hi participa i que fins ara no teníem cap notícia de que hi formés part. Parlem d'Evangeline Lilly, de Lost. Interpretarà a la elfa Tauriel, una creació dels guionistes, ja que no apareix als llibres de Tolkien.
Les sèries.
Aquest divendres 19 d'octubre la cadena NBC anava a estrenar la quarta temporada de Community, així com la segona de Whitney, però finalment sembla que les dues queden en l'aire, ja que s'ha decidit no estrenar-les finalment i tampoc s'ha volgut donar una nova data, si bé el canal explica que desitja tenir més temps per promocionar-les.
The Mindy Project i Ben & Kate, dos de les comèdies estrenades aquesta temporada per la cadena Fox, han vist com ara reben un encàrrec per comptar amb una temporada completa. The Mindy Project, la sèrie que ha creat i protagonitza l'actriu Mindy Kaling, és des de la seva estrena la comèdia més vista pel públic d'entre 18 i 34 anys, i pel que s'assegura, ara un nou episodis més, fent que la primera temporada vagi a tenir un total de 16 capítols. En el cas de Ben & Kate, compta amb 4,2 milions d'espectadors totals. La història gira entorn de Kate i el seu germà Ben, que és el seu oposat exacte. Ell es traslladarà a viure amb la seva germana per ajudar a cuidar la seva filla.
Bad Teacher, pel·lícula de 2011 dirigida per Jake Kasdan i que comptava amb la presència de Cameron Diaz al costat de Justin Timberlake i Jason Segel, entre d'altres, serà adaptada com a sèrie per part de la cadena CBS.
Lost Horizon és el títol d'una nova sèrie que ha comprat la cadena NBC i que està desenvolupant ara el seu pilot que comptarà amb la producció de l'aclamat cineasta Night Shyamalan, director d'entre altres pel·lícules com El sexto sentido, El protegido o El bosque. Aquest projecte serà com una nova versió o una visió moderna de la història de Moby Dick.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb una comèdia americana de Jay Rourke, En campanya todo vale. Will Ferrell i Zach Galifianakis interpreten a dos polítics rivals que s'enfrontaran per intentar guanyar les eleccions.
La educación es el futuro.
Los granjeros sois la columna vertebral de este país.
Los banqueros, la mujer, los veteranos.
Los operadores filipinos del carrusel sois la columna vertebral de este país. ¡Salama!
Lo único que tiene que hacer Cam Brady para ganar su quinto mandato en el Congreso es confirmar su candidatura. Es una de las ventajas de ser el único candidato.
Vamos a confirmar a este campeón.
No sé si hay que tirar o empujar. ¿Qué tal? ¿Quién es ese tío?
Siempre ha sido mi sueño presentarme como candidato.
Su rival ha ganado 4 legislaturas seguidas. ¿Cómo piensa competir con él?
¿Puede repetir?
¡Me niego a perder, así que voy a ganar!
A este perro le quedan muchas pulgas.
Martin Huggins, ¿qué llevas ahí, una ballesta?
¡Oh, Black Hawk derribado!
Caballeros, quedan muchos niños por besar.
¡A ese niño lo beso yo, para!
Continuem amb un film de ciència-ficció de Ryan Johnson, que pinta molt bé. Com el 2072 els assassinats estan prohibits, les víctimes són enviades mitjançant una màquina del temps al passat, el 2042, on els Loopers, uns assassins a sou, s'encarreguen d'eliminar-les i desfer-se ràpidament dels cossos. El problema arriba quan Joe rep un encàrrec del futur, eliminar-se a ell mateix.
Soy uno de los muchos asesinos especializados, llamados Loopers. Eliminamos a gente del futuro. Los viajes en el tiempo aún no están inventados, pero dentro de 30 años lo estarán. Cuando una organización criminal del futuro necesita que alguien desaparezca, me lo envía a mí. Y yo me encargo. La única regla es, nunca dejes que tu objetivo escape. Aunque tu objetivo seas tú.
Seguim amb On the Road. Es tracta d'una adaptació homònima de Jack Kerouac, obra clau de la generació Beat, que eren un grup d'escriptors estadounidencs de la dècada dels 50 que narraven una nova forma de fer les coses, ús de drogues, llibertat sexual, etc. I descriu un viatge desenfrenat a finals dels anys 40, protagonitzada per Kristen Stewart, Viggo Mortensen i Kirsten Dunst.
Conocí a Dean poco después de que muriera mi padre. Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. Dean sabía moverse en sociedad. Acababa de casarse con una chica de 16 años llamada Mary Lou.
¿Dónde encuentras a esta gente tan asombrosa? Nunca he visto a nadie como ellos.
No hagas nada que yo no haría.
Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino.
Por fin tomaste ese viejo camino.
Dean no siente ninguna responsabilidad hacia los demás.
Pero hace que la gente lo pase de maravilla.
Es una ilusión, una farsa.
No quiero volver a verte, ¿entiendes?
No sé qué es lo que me sucede. Hago toda clase de estupideces. Mi cabeza distorsiona todo. Estoy consumido. Y me arrastré como he hecho a lo largo de mi vida detrás de la gente que me interesaba. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por comunicarse, deseosa de tenerlo todo al instante, la que nunca bosteza ni habla de lugares frecuentes, sino que arde, arde y arde como bengalas en mitad de la noche.
Arriba la quarta entrega de Paranormal Activity, basada en fenòmens paranormals i protagonitzada per Katie Featherston, una de les sagues més rentables del cinema que, amb un baix pressupost en la primera pel·lícula, va recaptar més de 190 milions de dòlars.
Saluda, Christy!
¡Katie! ¡Qué bien lo ha hecho! Oh. ¡Ale!
No sé qué será, pero no paro de oír ruidos. Y están pasando cosas raras desde que llegaron los vecinos nuevos.
Las luces se apagan constantemente.
Otra vez. Las luces no paran de encenderse todas las noches.
Sí, claro.
Verás cómo está ese chico tan raro de enfrente. Mira. Ahí está, ¿lo ves? Me da muy mal rollo.
¿Qué os semblen aquestes estrenes de la setmana? Espereu alguna?
A mi em va fer curiositat la de...
Loopers.
Loopers, sí. Perquè, com has dit, els assassinats estan prohibits a l'any 72. Em pensava que ara mateix també estaven una mica prohibits.
Sí, però potser són els càstigs, no?, que fan que són més...
Sabés, bueno, els envien al passat una mica, sí.
Jo espero la de On the Road, igual que va passar amb el Robert Pattinson, que volíem veure si sí, a Cosmópolis...
Sí, que el trèiem del context de vampirs i
sí,
de més.
Sí, doncs no? El mateix a veure amb la Kristen Stewart. Sí, canvia una mica. El que passa que sempre... sembla ella mateixa a totes les pel·lícules i espero que en aquesta hagi canviat ja per fi, perquè sempre és
sempre té la mateixa aparença.
Sí, 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 sempre.
Doncs espero Paranormal Activity. Crec que tu també, Marta, no sí, ho has sí, dit, sí, però sí. Anirem a veure-la més que res perquè és el meu gènere preferit i estem aquí esperant aviam si supera les altres o no.
Curiositats del cinema.
Doncs avui porto Abierto hasta el amanecer, una pel·lícula dirigida per Robert Rodríguez i estrenada el 1996, i el guió era de Tarantino i de Robert Guzmán. I teníem com a actors a Harvey Keitel, que el podem conèixer per la pel·lícula Wanted, amb Gerard Depardieu. També tenim l'atractiu George Clooney, molt conegut per La tormenta perfecta amb Mark Wahlberg, o Ocean's Eleven i totes les altres que la van seguir. No cal dir quines, totes comencen en Ocean's, no? I com una de les actrius tenim a Juliette Lewis, que per ser sincera només la conec per la pel·lícula La casa o Salidos de cuentas, amb Robert Downey Jr., i va rebre el premi MTV Movie Awards el 96 com a millor interpretació a George Clooney i com a millor pel·lícula de terror un Saturn Award també al 96.
T'anava a preguntar de quin gènere era, perquè no l'he vist, però bueno, ja m'ho has dit.
No, i el propi Quentin Tarantino fa un paper bastant important, no?, la pròpia pel·lícula.
Sí, sí, és un dels germans Gecko. Com a sinopsis, podem dir que els germans Gecko, George Clooney i Quentin Tarantino, són dos delinqüents als qui persegueix la policia de Texas i l'FBI per haver comès una sèrie de crims. Els Estats Units tenen poques possibilitats de sobreviure i per arribar a la frontera mexicana un home misteriós els ofereix refugi a canvi d'un percentatge dels seus botins. Com a primera curiositat tenim el productor executiu d'aquesta pel·lícula, en Lawrence Bender, i el podem veure a la primera escena on apareixen menjant en Jacob, la Kate i l'Scott. La Salma Hayek va improvisar la seva escena del ball encara que li va demanar a Robert que li posés una coreografia, però aquest li va dir que no tenia diners, que ella era actriu i que improvisés, que aquella era la seva feina. Tinc una altra de la Salma, i és que ella es va fer amiga de l'anaconda albina abans de la seva escena perquè l'animal no es posés nerviós a l'actuar amb ella. Fins i tot li va posar el nom de Panchito.
Per tant, la Salma Hayek es va guanyar el sou, no?, perquè va haver de ballar improvisant. Sí, tenir... sí. Una certa relació amb una serp.
Passant al tema de la sang dels vampirs, van decidir que fos de color verd per evitar que hi haguessin problemes de censura. Encara no m'he fixat en això, però jo crec que...
Avui dia no passaria, no? Perquè hem vist de tot entre els vampirs.
No, no, no. Tot és vermell, igual que els zombis.
Quan més vermell, millor.
Sí, sí, sí. I per últim, puc dir que el primer guió, al final de la pel·lícula, tant els Gecko com els Fuller acabaven vius, però Tarantino va pensar que la història podia ser més excitant si també es convertien en vampirs.
També tinc entès com a curiositat, en general a les pel·lícules de Tarantino, que ell és un fetichista dels peus. I hi ha una escena, precisament, en aquesta pel·lícula, en què la Salma Hayek li fica literalment el peu a la boca a Tarantino i deixa i verteix una beguda sobre la seva cama, acabant a la boca d'ell.
Sí, sí, tens raó, perquè a Death Proof, una altra pel·lícula de Tarantino, es veuen peus al principi de la pel·lícula, o sigui, quan van anar al cotxe, les noies, i sí, 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 els peus.
També passa a Malditos Bastardos o a moltes més.
El debat.
Avui en El debat parlarem d'una de les pel·lícules més importants i més mediàtiques de l'any, ja que era la primera vegada que els superherois de la Marvel es reunien tots en una mateixa pel·lícula. Suposo que ja us imaginareu de quin estem parlant, no? Doncs sí, Los Vengadores. Los Vengadores és pur espectacle. Poques vegades es té l'oportunitat de veure Iron Man, Thor, Hulk o el Capitán América tots junts a la gran pantalla. La temporada passada ja vàrem comentar aquí Iron Man, pel·lícula també molt entretinguda, no només pels efectes especials, que eren òbviament espectaculars, sinó també gràcies a l'humor que li dona un carismàtic Robert Downey Jr. amb aquell toc tan característic que ell té i la seva xuleria.
Sí, sí, ens guanya totes.
De fet, és el meu personatge preferit, bàsicament per lo carismàtic que és, perquè és l'únic que té una mica de gràcia. Els altres, no sé, són superherois normals i corrents que hem vist tota la vida.
Home, el Capitán América, jo me l'espero sempre. Sempre.
Però per com és l'actor en si, no perquè sigui un superheroi d'allò, no sé. Bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar un fragment i seguim amb el debat.
És una jaula impressionante. Diria que no se hizo para mí.
No, para algo mucho más fuerte que tú.
Algo he oído. Una bestia descerebrada que intenta aparentar ser un hombre. Tan desesperado estás...
¿Que llamas a estas extrañas criaturas para que os defiendan?
Tan desesperado estoy. Amenazas a mi mundo con una guerra, robas una fuerza que no podrás controlar. Hablas de paz y matas porque te divierte. Efectivamente, me has desesperado mucho. Y te vas a arrepentir.
Te carcome haber estado tan cerca. Tener el Tesseracto, tener poder, un ilimitado poder. ¿Y para qué? Una cálida luz para compartir con la humanidad. Y que de pronto te recuerden cuál es el verdadero poder.
Pues avísame si el verdadero poder quiere una revista o algo.
Loki, el dolent de la pel·lícula de Thor, sorgeix com una amenaça per a la seguretat mundial. Nick Fury, director de l'agència S.H.I.E.L.D., decideix reclutar un equip per salvar el món d'un desastre gairebé segur. Format pel grup de superherois Iron Man, Hulk, Thor i Capità Amèrica, crearan una lliga per salvar el món del retornat Loki.
Per què creus que a l'inici deies que era un espectacle, aquesta pel·lícula? Per què ho creus?
La pel·lícula té uns efectes especials impressionants. El problema que jo li veig és que és bastant fluixa a nivell argumental. Des d'un bon principi veiem com es van presentant a poc els diferents personatges, però no semblen extrets de les anteriors pel·lícules.
Però no creieu realment que Los Vengadores és un reclam al públic, seguidors dels fans dels superherois de Marvel i de més, i han trobat l'oportunitat d'ajuntar-ho tot i de fer una pel·lícula per guanyar calés, bàsicament. No perquè sigui molt bon, no buscaven, jo crec, que fos una bona pel·lícula que sortissis dient del cinema. Oh, Dios, que argumento más bueno, saps?
Però no costa massa fer un guió o un argument amb una mica de sentit.
Però per què ho dius, per exemple?
L'argument és molt simple. És un enemic que torna inexplicablement d'una mort, perquè si recordem, a la pel·lícula de Thor, Loki se suposa que cau en un abism, o sigui, se'n va cap a enmig de la galàxia i es perd. I Thor, recordem que queda atrapat en el seu món.
Exacte.
I, sense explicació, apareixen en aquesta pel·lícula com si la seva pel·lícula hagués acabat bé.
Clar, hauríem de veure primer les segones parts de Thor per veure si el pont aquell el tornen a fer i veure com torna al món real.
Per trobar potser una mica d'explicació, no?, segons quins moments d'acció de la pel·lícula. I a nivell personatge, sé que tu no estàs gaire content, David, amb els personatges que surten, especialment amb un actor, amb l'única actriu, crec que és.
Bueno, m'agradaria començar abans amb tots els actors en si en general. Podríem començar per Iron Man, que no sembla el mateix Iron Man de la primera i la segona entrega, sinó una versió molt més light d'aquestes.
Clar, estem acostumats al Downey Jr. fent bromes, al típic, no sé, home aquí de...
Sí, la xuleria sí. No la té. No té aquella xuleria que tenia la primera.
Ni el carisma, potser, que té Iron Man.
Durant tota la pel·lícula...
Que rius amb tots els comentaris que fa aquí. Jo crec que el fan, més que carismàtic, tonto. O sigui, jo crec que passa en la línia del carisma.
Jo crec que ha sigut més pel canvi de director que s'han carregat la figura d'aquest Iron Man, gamberro, gigoló, com deies tu. Però no crec que costés tant seguir la mateixa línia que tenia.
Clar, jo no sé fins quin punt van estudiar els personatges,
clar.
Perquè clar, si els directors de cada pel·lícula eren diferents, potser l'essència del director que va fer Iron Man no la va trobar el director de Los Vengadores. Potser per això perdem més característiques, que jo també estic d'acord amb tu, perquè és el meu personatge preferit, i crec que li falta suc a aquest personatge. De la resta d'actors...
Com a següent personatge tenim a Hulk, que sembla un personatge totalment diferent a la primera i a la segona entrega, més perquè la primera teníem un actor, a la segona en teníem un altre,
exacte.
I aquí en tenim
partim
un tercer.
D'això. Passem d'Eric Bana a la primera i després trobem un segon Hulk, que és Edward Norton.
Que és brutal, aquella pel·lícula.
Que, de fet, per mi és el millor.
Sí, la segona.
Sí.
No sé per què han continuat escollint un altre actor, no sé si va haver-hi problemes de pressupost, de planificació...
A més, li han canviat també el sentiment o el que transmetia aquell personatge, també ho han canviat totalment. Ara, al final de Hulk, vèiem un Edward Norton aïllat i més segur de si mateix, i en aquest principi de Los Vengadores és un personatge també aïllat, però que segueix amb la mateixa por que tenia l'Edward Norton al principi de Hulk 2.
A mi el que em sorprèn és que Hulk es caracteritza per una cosa, i és que no pot controlar els seus poders.
Sí, aquí hi ha una altra part de la pel·lícula en què podríem dir que no s'han trencat el cap per fer el guió o l'argument. Perquè Hulk, al principi de la pel·lícula, exactament no pot controlar, o sigui, el personatge no pot controlar a Hulk. Però, de cop, sí que pot. A partir d'un moment de la pel·lícula, sense venir a res, ja pot controlar Hulk.
És que el que trobo faltar potser d'aquesta pel·lícula és que fan referències a coses que no existeixen en aquesta pel·lícula. Llavors, tenim diferents successos al llarg de la pel·lícula que no tenen cap explicació. Llavors, un espectador que l'està veient moltes vegades es pregunta, vale, sí, Hulk es caracteritza, per exemple, de que no pot controlar la seva força. Per què de cop sí? O sigui, què ha passat? Què hi ha hagut entremig que ens hem perdut?
Sembla
no?
que en el moment en què es necessita que Hulk pugui controlar-se, es controla i punt. I no expliquen el per què.
Clar, és que 2 hores i mitja no dona per tant per 5 personatges.
El problema és que després tenim el fet de que Iron Man es queda 20 minuts arreglant la nau.
És veritat. Bueno, tenim fets d'aquests, també. Després, ja que no ho dius tu i t'estaves centrant en personatges...
No, m'agradaria continuar amb els personatges.
No em deixa parlar malament.
Després tenim el personatge de Thor, que aquest sembla l'únic sortit de la seva pròpia pel·lícula, però com ja hem dit, inexplicablement apareix a la Terra.
Bueno, sí, segueix amb la mateixa... amb el mateix nivell, perquè sembla tonto també.
Finalment, del quartet, tenim el Capitán América, que, com recordem, al final de la seva pel·lícula, arriba al nostre present, que és el seu futur, i es troba amb que amb una situació bastant... O sigui, el troba, però, diguéssim, dins ja de la pel·lícula.
Llavors, penses que el Capitán América s'assembla al personatge original? O, o és dels que més s'assembla?
Sí, es podria dir que sí, però el seu paper a la pel·lícula és bastant...
És limitat, perquè no té gaire protagonisme.
Bastant limitat. Fa de capitán i té alguna escena molt americana, molt típica, com per exemple estan destruint la ciutat sencera i ell es dedica a treure gent d'un autobús.
Sí, és veritat, també. És que hi ha escenes que no tenen cap sentit i que no esperes veure. Jo crec que l'únic que salva d'aquesta pel·lícula, sincerament, són els efectes especials.
Sí, bàsicament.
Perquè mira que m'agrada Iron Man, però és que jo crec que ni ella salva, perquè és que cap personatge és original. Està com molt comercialitzat de... Anem a guanyar diners, no estudiarem cap dels personatges i serem comercials, tindrem molt d'èxit i guanyarem pasta. Al cap i a la fi és el que fan molts directors.
Després tenim un altre personatge, el Halcón, que apareix a la pel·lícula de Thor ja ensenyant les seves habilitats amb l'arc. Aquest personatge té un gir argumental bastant definit, però en si l'únic que serveix és per enllaçar-ho, per donar-li una mica d'història d'amor a un altre personatge que apareix en la pel·lícula.
Que t'agrada molt, David, jo ho sé.
Tenim a l'actriu Scarlett Johansson fent de la Viuda Negra, un personatge que...
Un dels millors papers de la pel·lícula.
Un personatge que llueix perquè apareix massa, potser. Li han volgut donar un paper molt important i la seva...
No són aportacions
bones. La seva aportació a la pel·lícula és bastant nul·la.
Buscaven una heroïna i ja la tenen. I l'han posat allà per...
Clar, però potser... El que deia la Marta, que l'han posat com a única heroïna o de les poques heroïnes que té Marvel, no? A DC Comics sí que trobem més, que és la màxima competència de la indústria Marvel, però clar, a qui poses d'heroïna?
També podrien optar per utilitzar els personatges de Los Cuatro Fantásticos, que també són de Marvel. El problema és que el tindríem amb l'Antorxa Humana, que casualment l'interpret és el mateix que Capitán América.
Ah, llavors tindríem un petit problema aquí per adaptar-ho, no?
Encara que crec que tampoc... Crec que tenen la intenció de tornar a fer Los Cuatro Fantásticos en breu, o en uns anys. Si volen fer un Vengadores 3 o 4, potser comptaran amb la seva disposició.
Clar, però ara penseu, l'estem criticant a nivell argumental, a nivell de segons quins actors i de més, però clar, és que com fem una pel·lícula en la que incorporem a tots els superherois de Marvel que tinguin més o menys un protagonisme similar en 2 hores i mitja? És que també és difícil per part del director.
Es fa una trilogia i...
Clar, però potser és recórrer a la part més fàcil, no? Que segurament aquesta sí que tindrà una segona part, però...
Sí, sí que la tindrà. És més, el propi director d'aquesta serà l'encarregat de fer Vengadores 2.
El mateix?
Sí. Bueno, els hi deu haver agradat la manera de com l'ha fet i compten amb ell per fer la següent. Abans, però, s'haurà de fer Iron Man 3, Thor 2, Capitán América 2 i crec que de Hulk no en faran cap més.
Jo volia veure un altre cop a Edward Norton, no?
No sé si el tornarien a contractar. Veient el èxit,
potser posaven aquest,
entre cometes,
no?
Que ha tingut aquest.
Ja per anar acabant amb el debat, entrant personalment, amb quin personatge us quedeu de la pel·lícula? Si heu de triar algun d'ells, quin és el que més us transmet o més us agrada o millor adaptat està?
Home, podria comentar que Loki sembla el mateix inútil de la seva pròpia pel·lícula, de Thor.
Tu tens algun personatge preferit?
A mi m'agradaria veure més el Capitán América.
Clar, és que no té gairebé protagonisme, aquest
personatge. Clar, o sigui, és l'únic que s'ha quedat una mica curt a Vengadores, perquè Capitán América, la seva pel·lícula, està bé, arriba com al final, però és que al final ja és Vengadores.
Sí.
I clar, una segona pel·lícula tampoc seria molt... No ho sé.
Llavors vosaltres la segona part no l'esteu esperant amb ganes, no? Tampoc.
No.
No estic esperant la segona part, no.
Bé, ja per acabar amb el debat, us havia de fer una pregunta gairebé obligada. Sé que a tu t'agrada molt aquesta pel·lícula, David.
Sí.
Aquest estiu, poc després de l'estrena de Los Vengadores, es va estrenar El Caballero Oscuro, la leyenda renace, l'última de la trilogia de Batman. Quina us va agradar més? O veu quedar satisfets amb aquesta nova...
Indubtablement, Batman.
Sí?
Sí.
Vas quedar totalment satisfet? Bueno, tu ets seguidor, no?, de Batman, de fet.
Sí, sí, sí.
Doncs jo encara no l'he vist, però tinc pendent per veure-la i a veure si estic d'acord amb David.
L'entrevista.
Avui entrevistem a Jonathan Guillén, un jove apassionat del cinema que treballa a la productora Abbott Producciones, on aplica doncs, tots els seus coneixements per fer productes audiovisuals de qualitat. Molt bona nit, Jonathan.
Bona nit.
Què tal?
Bé. Sí? Aquí postfestival.
Postfestival, no? Ja em vas explicar que vas estar molt estressat, no?, ara amb el Festival de Sitges.
Bueno, vam fer bastantes coses perquè teníem un curtmetratge en secció oficial, Iuris Omen, del que jo faig els efectes visuals. I bueno, vam fer tota una campanya de màrqueting viral, doncs, el personatge del curtmetratge va vestit amb un traje antiradiació,
sí.
I és una imatge bastant que destaca molt, no? Llavors, a mig del carrer, doncs, vam agafar aquest personatge, no?, vestit amb el traje antiradiació, i el vam fer passejar-se pels Sitges.
Com va reaccionar la gent veient aquest personatge?
La gent al·lucinava, hi havia gent que s'espantava, hi havia nens, o sigui, amb els nens potser és on es veu més clar, perquè hi havia nens que s'espantaven, nens que els seguien, nens que no sabien què fer, hi ha gent que es volia fer fotos, altres que directament diuen què passa aquí, no? Hi havia gent que no sabia que era entre gent i radiació i et deia, mira, ese va buscando metales o coses per l'estil. Però, bueno, la veritat és que en general destacava i la gent, i, bueno, en fi, no sé si més de 60 fotos.
Es tractava d'això, no?, de fer màrqueting, com has dit, de patrocinar,
sí, o sigui,
el curtmetratge.
Que con una productora, doncs, no tenim els mitjans de màrqueting d'una gran companyia, perquè, bé, no els tenim, hem de jugar una mica amb la imaginació, i llavors és una guerra, és a dir, és que la gent parli de què és el que és el màrqueting, no?, principalment és donar a conèixer la teva marca, no? I en aquest cas, doncs, donar a conèixer la productora i el curtmetratge.
Perquè de què tracta, bueno, Iuris Omen?
Iuris Omen és la història de la família Konstantin Mirkomniev, que tots els seus membres moren als 25 anys. Llavors, tot s'origina a la zona de Txernòbil, concretament a Pripyat. Llavors, el curtmetratge nosaltres veiem com el pare de Iuris, del personatge del títol que mai veiem, va una mica acabar amb aquesta maledicció, no?
Sí, veiem llavors, a tots els membres, però el protagonista no el veiem en cap moment?
En cap moment. És a dir, el Iuris de Iuris Omen mai el veiem. És a dir, nosaltres veiem el pare anant a això, perquè el pare recull mostres de radiació, llavors veiem com torna al poble, i llavors el personatge del pare és el que veiem i sentim, perquè el cura està en rus. Llavors anem sentint la veu del pare amb una cinta que li va enviar el seu fill i ell li posa una mica el que anava a fer, no? I demanant-li... I, bueno, no diré més perquè ja també podríeu veure el cor.
Però, bueno, si tampoc expliquis això. Gaires detalls que el voldrem veure, home. De fet, quan podrem gaudir d'ell? Quan estarà penjat a algun portal o quan es farà un passe? Ja em vas comentar doncs, també que es va fer passe a Sitges, òbviament, i veu fer una festa, no?, de fet, també...
Sí, vam fer, el passe va ser dijous al matí, dintre d'un bloc de 8 curtmetratges de la secció oficial, i llavors divendres a la tarda doncs, vam muntar una festa al Bar Prisma. Allà doncs, bueno, vam tenir una actuació en directe, dos solistes, que bueno, van fer primer una mena de reversionament de la banda sonora del curt, i de part doncs, vam tenir una projecció del curt i bueno, una mica de festa també, una mica doncs, per celebrar i convidar una mica gent que vingués i s'ho passés bé i a part pogués veure el curtmetratge.
Molt bé. Després també, a part de Lluís Omen, que vas aconseguir que es fes fotos amb algun dels famosos d'allà que voltaven per Sitges,
sí,
o no?
Sí, amb José Coronado. Sí, el pobre el vam pillar perquè va sortir de veure el cuerpo de la primera allà a l'auditori i va sortir doncs, a fumar un cigarret allà d'amagades, però bueno, si sent José
Estàvem
Coronado...
Estàvem preparats, no?
Bueno, estaven preparats, ho vam veure, llavors, quan vam veure que també hi havia més gent que anava, vam dir, vamos, que esto no dura mucho. I molt simpàtic, clar, i també ens vam apropar, sí. I va dir, cap problema, i va inclusiu a parlar el tio vestit així amb el traje entre radiació, què tal, amigo, tal, i a part, amb la veu aquesta que té ell, no?, que és una veu
sí,
super...
Sí, molt forta, molt greu, sí.
Doncs encara molt millor.
Què t'anava a dir? També, a part de Lluís Omen, veu presentar una websèrie, no?
Sí.
En què consisteix?
Bueno, la websèrie es diu Cheaters, ens va enviar una mica de sorpresa perquè ens van dir que de la secció Brigadun que faríem la presentació, ens ho van dir pues, un mes abans de venir a fer-la. Llavors el projecte per la presentació era fer dos curtmetratges que una mica servissin per explicar dintre, amb poques pinzellades, una mica de què va la sèrie, no? La sèrie en aquest cas va de realitat virtual i joc online. Llavors és una mica dintre, nosaltres diem en el futur, no diem un any, perquè bueno, és més circumstancial que una sí. altra cosa, existeix un joc online que és com un World of Warcraft o aquest tipus de joc que són els juegos de rol massiu online d'aquests, no?
Sí, amb molt d'èxit, clar.
Sí, doncs això mesclat amb el concepte de realitat virtual i de poder controlar un joc amb el servei, és a dir, tot això està, o sigui, jo he estat un any investigant una mica si és possible i el fet és que dintre, o sigui, hi ha gent que per exemple, secs, que poden recuperar fins a un 20% d'edició amb aparell extern, no? Llavors el concepte és el mateix, no? És que tu puguis controlar un joc i controlar la immersió en aquest joc i a part estiguis jugant amb moltíssimes persones. Dintre d'aquest joc, per això es diu la sèrie Cheaters, existeixen com a qualsevol joc imaginable els cheats, que en l'argot de videojocs són els trucos que nosaltres diem sempre, no?
Jo estava pensant de què m'està parlant ara, perquè no sabia el concepte aquest. Molt bé.
Per això dic que o sigui, els cheaters, per això, o sigui, en realitat cheaters és com enganyadores, no?
Sí.
És tramposos, en realitat. Llavors, això és un concepte doncs, que tu pots aconseguir, fort, entre cometes, il·legal, o almenys que no respecta les normes del joc, pots volar, pots, jo què sé, pots tenir totes les armes, pots ser de metall, pots ser enorme... És a dir, són tot una mica el que tothom voldria fer la realitat, però que no pots fer. Però si ho mescles amb un concepte, amb un joc que sembla real, és a dir, que tu pots sentir si et toquen, pots sentir fred, pots sí. Sentir gust, etcètera, no? A part de veure i poder escoltar. Si ho mescles amb això, doncs realment pots inclús desconnectar-te completament de la realitat, perquè imagina't una persona que...
Sí, el que feu amb aquesta websèrie és sí. Barrejar la realitat amb lo virtual, no? Amb l'espai virtual, imagino, no?
Sí, o sigui, dintre de la sèrie veurem els dos espais, veurem una mica la persona que es connecta, perquè això... Aquest videojoc funciona com un World of Warcraft, com tots aquests jocs, sí. Amb una subscripció mensual. O sigui, que la gent paga per jugar, no és allò, no és Matrix on la gent no sap que està connectada.
De com arriba a atrapar, llavors, no?, algú aquest tipus de joc.
Sí, és una de les coses que, per exemple, passa amb la realitat virtual, ara quan la gent es posa ulleres, no?, d'aquestes de realitat virtual, i juga pues, a algun joc sense tenir... una mica el que ens treu del joc, que és l'entorn. Quan juguem davant de la tele, veiem l'habitació, veiem a més persones, que no, i el joc el veiem a una petita finestra, que és la televisió. Però si no tens aquesta finestra, molta gent el que diu quan juguen a certs jocs ja de l'actualitat, que els gràfics són molt millors, és que realment es perd la noció del temps.
Sí, saps? Això perquè és el que sol passar. Jugant,
clar, o sigui, tu potser estàs jugant a les 3 del matí, però estàs en medio d'un prado on hi ha les cascades i com un sol cegador.
I potser fins a les 6 llavors... o les 7 no te'n recordes, no?, de deixar de jugar.
Sí, això evidentment. I llavors, nosaltres, el concepte també de la immersió, és a dir, que tu puguis dir, oye, pues, jo vull jugar, però si m'estic cremant fora, perquè se m'està cremant la casa, vull sentir que m'estic cremant i vull sentir la calor abans de cremar-me, no? Llavors, pots triar el nivell d'immersió, que aquesta és la, potser la
una novetat,
de les curiositats, no? que tu pots agafar i dir, pues, vull completament desconnectar-me de la realitat. És a dir, no vull ni sentir, només vull que si em toquen sigui el joc i fora no sento res, no? Cosa que és bastant possible, això és privació de sentit, és a dir, no és un concepte que ja es fa servir. Hi ha aquests, per exemple, hi ha aquests tancs on la gent es fica i no, sí. no sent
estan aïllats. Soroll,
no, llavors, això és una mica per privació sensorial. Llavors, el concepte seria el mateix, no? Un aparell que va davant dels ulls, que l'únic que fa és bloquejar totes les senyals externes i les senyals internes les subministra ell. És una cosa que ja es pot dir, ja s'està començant a fer.
Llavors, aquesta websèrie deu estar molt elaborada i molt... S'hauran utilitzat molts efectes, no?, d'After Effects o d'aquest tipus, bueno, no?, per barrejar.
Clar, nosaltres, per exemple, pels curtmetratges, només en un curtmetratge de 8 minuts tenim quasi 40 tomes d'efectes visuals. Però, bueno, jo com que em dedico a això, em dedico als efectes... Que, per
o sigui,
exemple,
tu estàs vinculat a la part d'efectes, doncs, no?, dins de la productora.
O sigui, jo, dintre de la sèrie, o sigui, jo sóc el creador perquè és un projecte que vaig portar jo a la productora i una mica, doncs, el que faré doncs, serà dirigir els capítols que pugui, dintre del temps que tenim, però a part d'això ja seré el supervisor d'efectes principals, perquè bueno, és un àrea que conec molt bé i que és el que, per exemple, Yuri Zoman, com deien, és el que jo he fet, no?, que és convertir Lleida en Txernòbil.
Sí.
I en aquesta sèrie encara és més complicat, perquè nosaltres la idea és que sigui una cornucòpia, aquest món virtual, una cornucòpia del món nostre. Llavors, en realitat, nosaltres, per exemple, per presentar el futur, utilitzarem una mica el concepte que va fer servir, per exemple, Origen. No? Origen és una pel·lícula futurista on no hi ha res que sigui futurista.
Sí, és molt elaborada que més, ser. Que arriba...
És molt elaborada, però sí. Sense jugar ni amb hologrames ni res, i l'únic futurista que es veu és l'aparell, no? Doncs, sí. I això, per exemple, jo què sé, si mires pel·lícules com, per exemple, l'altre dia veia Fritz Lang, per exemple, a Metrópolis, és superfuturista tot, però quan veus els personatges com van vestits i com es relacionen, realment no hi ha grans hologrames ni grans canvis. I a part això també en realitat passa a la veritat. Una ciutat, per exemple, si tu mires Barcelona, en els últims 10 anys, Barcelona ha canviat molt poc. És a dir, no, si tu fa 10 anys i caminaves per Barcelona i camines ara, no veuries un canvi. De fet, el canvi o la modernització està sent, te tirant cap al minimalisme, no? Llavors,
exacte,
és que no es vegin
sí.
els canvis, quasi. Llavors, nosaltres juguem aquest concepte una mica per ajudar-nos a no tenir que emprar tants efectes visuals, però també és una cosa que hem de donar més realisme a la sèrie. Llavors, els efectes intentem, no que estiguin aïllats, però intentem, si es pot fer a la realitat,
millor
es pot
millor.
Fer rodant o millor que millor. I si s'ha de retocar la realitat perquè quedi bé, això, cap problema.
Bueno, això ja t'encarregaràs tu, no, doncs?
Bueno, jo i més gent. Això ara el que estem fent és una mica començar a... No desenvolupar el projecte, bueno, sí, desenvolupar el projecte en la seva totalitat. És a dir, doncs, veure exactament quins experts... Volem fer una reunió amb experts per veure doncs, una
com
mica...
Com orientar, no, el projecte?
Sí, o sigui, volem ser realistes. Nosaltres, un dels que està ficat al projecte i que serà guionista també, que és el Sergio Álvarez, doncs ell, per exemple, treballa en temes, està investigant en temes de la intel·ligència artificial. Llavors, volem una mica donar-li a la sèrie una base real, és a dir, que si tu dius que ningú pugui dir això és una fantasmada, no? Això és impossible.
No, sí, clar, que sigui real, que no sembli tot ficció i que sigui
completament,
fals,
completament,
diguem, que sigui creïble.
Clar, completament, i no només en el concepte de videojocs, sinó també doncs, volem parlar amb neuròlegs, psicòlegs, és a dir, veure una mica, no només per veure si ponem aquí un ordenador més modern o altre, o si això científicament és possible, sinó també veure els efectes en una societat, per exemple, doncs, que està molt, molt ficada dintre d'una mena de realitat alternativa. Llavors, això comporta, vull dir, quan comences a parlar d'això, és una conversa que pot ser molt llarga, perquè hi ha moltes coses que es poden treure d'aquí, no?
Fins a quin part, punt... Sempre penses que potser una pel·lícula sembla fàcil quan tu la veus al cinema o quan tu la veus a casa teva, per exemple, però clar, el que no pensem és en tota la part de preproducció, de documentació, d'investigació que hi ha al darrere per poder tirar endavant el projecte, que
sí,
potser
sí.
és la base important del projecte, si no, no tirem endavant.
Bueno, no crec que passi sempre que es fa aquesta investigació i recerca, perquè moltes
també
vegades...
També depèn del tema, esclar. Sí, és...
Depèn del tema i també a vegades, inclús amb un tema que potser seria molt interessant, com pues, la gent a vegades no investiga o creu que ho sap tot, no? I
això potser és més de documental, no? Això d'investigar, de preparar i tot el tema.
Completíssimament. O sigui, has de mirar mil fonts, has de mirar tot article relacionat, tota web, tot
especialista. Tot el que puguis trobar no està de més.
Tot el que puguis trobar, perquè la regla és que mai sabràs i mai saps què pots treure d'una reunió amb aquesta persona, perquè potser et dona idees que no se t'havien acudit. Clar. Perquè com que no domines el tema i ell sí et pot dir, nosaltres, per exemple, doncs, jo per exemple me'n recordo durant la investigació vaig veure una conferència sobre avatares, no? Sobre com ens relacionàvem amb un avatar i feien l'experiment de posar gent pues, a fer actes una mica deleznables, no? O sigui, escalar un àrbol i que cremar un animal o coses per l'estil, i després mesurar una mica la reacció de la gent i inclús amb uns gràfics molt bàsics, és a dir, no eren gens reals. No era com
més
un
que res per fer-te una idea.
Sí, o sigui, això és per fer-te una idea amb un entorn que no sembla real, ja t'afecta, perquè els donaven, doncs, per exemple, per talar l'arbre, doncs els donaven un joystick que tremolava, sentien, i clar, ells dintre del joc sentien el soroll, llavors, clar, la gent, encara que no és real, és
però més quasi real, no? Però t'espantes, perquè és com que impacta una mica, no? Veure aquest tipus d'imatges, per molt senzilles i simples que siguin.
Sí, llavors, això és quan ja veus això, no?, i et confirmen, jo què sé, per exemple, que per aconseguir que gent faci exercici, si veuen el seu avatar córrer o fer un exercici, els és molt més fàcil imitar-ho, no?, i inclús interioritzar el fer exercici. Són experiments que es fan amb realitat virtual que quan ja veus això dius, bueno, això és la punta de l'iceberg. O sigui, si parles amb especialistes veus que hi ha molts efectes col·laterals de ficar-te en la realitat virtual.
I ara, canviant una mica de tema, parlant una mica més del que és la productora en si, des de quan formes part d'aquesta productora? Perquè és jove, o sigui, no té gaires anys. Sí. I què és el que creus que la caracteritza?
Home, jo crec que Avet fa ja 12 anys que existeix. Va començar com una associació i ara ja és una productora. Avet es caracteritza perquè sona molt, potser molt cutre, però qualsevol pot entrar. I si tens una idea, un bon guió, o senzillament dius, mira, m'agradaria aprendre a maquillar cinema, doncs pots venir a qualsevol...
Sí que recolzen, no?
Venir.
Noves idees.
Completament, o sigui, nosaltres tenim membres, els nostres membres, tant des dels 18 anys fins als a més de 40, o sigui que hi tenim molts membres. Saps? Gent que, bueno, que vol aprendre una disciplina, o gent que vol dirigir, o gent que senzillament pues, vol produir o fer fotografia, és a dir, llavors aquesta gent ve al rodatge, aquí, evidentment, quan es pot tots cobrem i quan no, pues, es fa amb tota l'il·lusió del món i moltes hores sense cobrar, però nosaltres, per exemple, una mica els donem tot el suport perquè ens preguntin, perquè aprenguin, perquè, igual que jo, per exemple, també aprenc, és a dir, i no sona molt típic, però jo els rodatges sona a on estic aprenent, i molt.
Clar, això s'aprèn dia a dia, en l'audiovisual és el que passa, que mai en saps de tot. Ja va bé per això.
Mai.
Perquè et vas reciclant conforme vas fent rodatges, vull dir.
Clar, i et trobes cada rodatge, inclús jo que he fet ja doncs, més de 9 curtmetratges, a part de vídeo i tal, cada rodatge és un món. I en aquest sentit, la gent jove i la gent que entra una mica, els agrada això, no? Que poden de sobte trobar-se al mig d'un rodatge medieval, com la Redención de l'Indómit, un altre curt, o un curtmetratge d'acció, com un dels de Cheater, o curtmetratges, doncs, o inclús un documental, com per exemple estem fent de les What the Fuck del Jamboree, de les sessions de les Jam Sessions, que poden veure una mica el món audiovisual, què m'agrada, què vull fer
i
on
tant,
vull estar.
Resumint, Avet Producciones serveix per tota aquella gent que tingui inquietuds audiovisuals, que tingui un bon producte i mirar, aviam, estudiar si es pot dur a terme o no. O sigui, que és genial per si vols iniciar-te en el món audiovisual, no? És com una mica trampolí, no?, per començar a fer projectes i treballs d'aquest tipus.
Sí, perquè nosaltres, per exemple, també tenim, una de les particularitats que tenim és que tenim material propi, és a dir, nosaltres tenim focus, càmeres, micros, etc, que és propi nostre, és a dir, llavors...
Sí, que no heu de recórrer a llogar, que ja és una despesa afegida.
Sempre has de llogar alguna cosa.
Sí, però que tinguis almenys el bàsic per poder anar tirant endavant i poder treballar.
Llavors, per exemple, pues una persona que diu, oye, mira, pues no s'estan utilitzant, puedo utilizar los focos para hacer esta práctica i tal, pues cap problema. i gent, et dic que nosaltres els directors no som de 40 anys, o sigui, hem directors de 21 anys, saps? O sigui, que volen fer un curtmetratge, jo el meu primer curtmetratge em va haver de la fer quan tenia 21 anys, també, saps? Llavors, això és la part bona, que no cal ni tenir contacte, ni enxufe, ni res, només cal que vinguis al despatx o ens envies un mail amb la teva proposta, sigui un guió, sigui vull participar, o sigui, mira, tinc aquest vídeo i vull que me'l munteu o fem una coproducció, és a dir, nosaltres estem... A veure, la part bona és que és una productora, si vols resumir així, formada per artistes. És així, o sigui, per gent que li agrada fer això. És a dir, nosaltres no tenim empresari dintre de la...
Sí, tothom que vulgui participar en aquesta productora només cal que entreu a la web i ja mostreu els vostres projectes per intentar tirar endavant, no?
Clar, o sigui, ells es posen en contacte amb nosaltres i bueno, veiem sempre la gent, pues, si vol participar, pues, què pot fer, que entengui una mica la filosofia que tenim nosaltres i bueno, això nosaltres intentem recolzar tothom, és a dir, que podem, dintre dels nostres mitjans, que no són els de 20th Century Fox, però bueno, dintre dels nostres mitjans intentem ajudar i que la gent pugui una mica desenvolupar les seves idees. Inclús si ens envien un guia i diem, ostres, no ens agrada, en lloc de dir, fuera, no me hable, pues, te propongo estos cambios, ¿qué te parece? No? I expliquem per què sempre, és a dir, però no, segons el projecte, és a dir, si el guió realment és vomitivo, doncs llavors li dius a la persona, abocadament, i li proposes què pot millorar d'aquest guió, no? Tens la idea, i sempre passa, no? Tens una bona idea, què podem millorar? I quan el guió està bé, doncs senzillament és recolzar-ho, què necessites, quan ho necessites, com ho organitzem, quanta gent necessites, etcètera.
Doncs molt bé, Jonathan, fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies per haver col·laborat amb nosaltres. De fet, ja intentarem comptar amb tu en algun debat. Moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
A reveure. I fins aquí una nova edició de Cinèfils en Acció. Tornem la setmana que ve amb molt més cinema. Adeu!
Can you call?